Muntanya. Vinga, doncs, la setmana passada els taxistes van anunciar una vaga de 4 dies del 31 de gener al 3 de febrer coincidint amb el Congrés Audiovisual de l'ICE. El portaveu de l'ITE Taxi, Alberto Álvarez, va dir que les protestes podrien coincidir també amb el Mobile World Congress. Què ha passat amb la vaga de taxis? Doncs bé, que s'ha suspès aquesta vaga pel Congrés de l'Audiovisual ICE, no faran vaga els taxistes durant aquest final principi de gener, sí han anunciat que podria haver-hi vaga durant el proper Mobile World Congress. Una convocatòria que els taxistes fan després de la nova protesta contra les plataformes digitals de vehicles VTC com Bolt, Uber i també contra multinacionals com Freenow, a qui acusen de voler alterar els preus regulats per l'Institut Metropolità del Taxi. És per tot plegat que avui volem posar la mirada des del punt de vista polític a un conflicte entre dues maneres d'entendre el mercat que ja fa temps que dura i que ja ha provocat serioses vagues i concentracions per part dels dos tipus de servei. Ara bé, també hem de sumar-hi les vagues que van començar ahir sobre el sector educatiu, els mestres i les mestres de Catalunya que van sortir al carrer, i sobretot també, i la més gran que s'havia convocat, la vaga sanitària, que avui també està tenint lloc. Per parlar-ne de tot plegat des del punt de vista polític, Pepe Pérez Calvo, conseller de districte per Esquerra Republicana, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ignacio Rigau, advocat i coordinador de les noves generacions del Partit Popular a Catalunya, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
I direu, ara en parlarem d'això? Sí, ara en parlarem d'això. El Pepe em deia la setmana passada, esperem que podem parlar-ne, perquè sempre surten coses noves. Avui ha sortit el president de la Generalitat fa ben poques hores, cap a les 2 del migdia, ha sortit en roda de premsa i ha anunciat que Esquerra Republicana votarà a favor de la B40 i que espera que així el PSC aprovi aquests pressupostos. Quin ha estat, la resposta del PSC? Una compareixença que es farà a les 4:30 de la tarda, a 4:45 de la tarda, per part de Salvador Illa. N'estarem molt pendents de la caravana del que pugui dir Salvador Illa, si s'aproven, si no s'aproven aquests pressupostos, què hi faria falta segons el PSC, en quin punt són? Doncs bé, us traspasso aquesta pregunta. En quin punt són els pressupostos, Pepe?
Bueno, continua la negociació. Sembla que estem arribant a curar una mica més els detalls. I entenem que dintre del que és qualsevol negociació es van fent concessions o, si més no, amb la pinça al nas, determinades coses s'accepten a negociar d'una altra manera, a parlar-ne. De fet, parlar-ne n'hem parlat de tot i jo crec que hem estat sempre disposat a parlar. Ara cal que, per l'altra part, hi hagi la mateixa actitud i que hi hagi aquesta bona estesa de mans i pensem tots plegats, en definitiva, els beneficiaris del que són els pressupostos, que és la ciutadania.
Ara que ja els començo a conèixer, em deixes fer-te una miqueta la punyeta, Pepe?
Sí, tant.
Tu estàs d'acord amb la B40?
No. Però no té res a veure. Puc estar en desacord amb moltes coses, però això no vol dir que no pugui negociar-les. També estic en desacord amb coses a casa meva i les negociem i ens posem d'acord i fem i anem al cinema o anem a comprar o ens distribuïm la feina, perquè la vida està plena de conflictes. La gestió d'aquests conflictes és del que té a veure una mica amb política, tant la política familiar com la política de social que fem cada dia.
Ignacio, pressupostos.
Doncs jo crec que, jo deia micro tancat, puc dir a micro obert, la política catalana està agafant un cert to de Borgen, amb la sèrie.
Sí, sí.
Jo crec que això és bo i és lloable, perquè hem tingut molts anys d'una política catalana completament crispada i identitària, i jo crec que ha estat molt balsàmic la desaparició, o almenys la irrellevància política de Junts per Catalunya. Jo crec que ha estat molt beneficiós per la societat catalana en general. Jo crec que el fons d'aquests pressupostos no són els adients per Catalunya. Crec que Catalunya necessita impostos més baixos i una economia més competitiva, però en la forma jo crec que s'exhibeix una certa maduresa autonomista molt interessant. És cert que ara Esquerra Republicana està jugant a dues bandes que li costarà acabar d'amarrar, de lligar un acord, però és interessant. Per un costat, jo crec que el president Aragonès no faria aquesta proposta d'acord, no?, el desbloqueig de la B40, si no fos perquè té un acord ja pactat amb Salvador Illa. Jo no crec que Salvador Illa pugui estirar molt més el xiclet d'aquesta negociació, i ara el front complicat serà amb els comuns, perquè els comuns sí que han posat línies vermelles molt clares, el Hard Rock Café, l'ampliació de l'aeroport, la B40 justament, i veurem si els comuns estan disposats a tragar con este sapo o no.
La resposta a 4:45 de la tarda, Salvador Illa, en roda de premsa, que ho explicarà tot plegat. I ara sí, per fi, entrem en matèria. Sector del taxi, que el tenim amb aquestes vagues, protestes continuades any rere any des de que ha aparegut aquest nou model de les BTCs. A grans trets, taxis i BTCs són dos models que han de poder conviure o un funciona en detriment de l'altre, tenint en compte que encara hi ha una empresa nova com Freenow, que encara no sabem ben bé si és BTC, si és taxi, ben bé com funciona tot plegat. Pepe.
Bé, ja fa molt de temps i, per no dir que sigui sempre, el sistema en el que vivim, el sistema econòmic, el sistema capitalista, ens va portant cada vegada més pel seu camí. I, entre d'altres coses, va implantant les seves necessitats o els seus inputs de desig. I, en aquest cas, un tema com havia estat el servei de taxi tota la vida, un servei públic, perquè, en definitiva, és un servei públic, s'ha vist envaït, doncs, com altres sectors. En definitiva, s'han vist envaïts també de negocis paral·lels generats al límit de la legislació i de la legalitat per al final de tot, que aconseguir més benefici, precaritzar, perquè normalment és a costa de precaritzar els llocs de treball i la força del treball. Uh-huh. I continuem amb aquestes dinàmiques. I això ara toca el sector del taxi i ha tocat altres sectors i tocarà segurament, doncs, continuar treballant-ho. I aquí les forces més progressistes d'esquerres i populars són les que hem de continuar treballant dia a dia pels drets adquirits des de fa molts anys i que no es perdin, perquè això no es conserva de motu propi.
Ignacio, han de poder conviure els dos models?
Jo crec que no, perquè si partim de la primera reflexió, no? Un taxi és portador, o un taxista és portador d'una llicència. Uh-huh. La llicència és, al cap i a la fi, un títol administratiu que el que fa és donar-te accés a un bé escàs, a un recurs escàs, a canvi d'un servei públic. Quin servei públic està atorgant avui el taxi? Quan es dissenya tot el sistema legal dels taxis als 70, on hi havia menys afluència de cotxes a les ciutats en general, uh-huh, menys capacitat fins i tot per accedir a un cotxe, fins i tot a un crèdit per comprar-se un cotxe, doncs es pot tenir, diguem, raonablement es pot dir que la llicència, fins i tot aquest privilegi públic, tenia cert sentit. Avui, que accedir a un cotxe és relativament fàcil i, de fet, a la mobilitat a la ciutat en general està relativament ben nodrida, des de transport públic passant per opcions de sharing, passant per opcions de sharing de bicicletes, de motocicletes, etc. Uh-huh. Vull dir, quin servei públic fa avui el taxi? Perquè ara el sector del taxi és normal, i és normal que es queixi, perquè diu, jo he pagat una llicència, són llicències que no són cares. De fet, durant un temps, fins i tot podies demanar una hipoteca, sí, i la hipoteca podia, el teu aval podia ser la llicència.
No estem parlant de llicències de 150 o 200.000 euros, tranquil·lament, eh?
I jo comprenc, perquè, de fet, aquest va ser un sistema purament especulatiu. Es van emetre una sèrie de llicències, són les mateixes que tenim des de quasi el 1979. I entenc un taxista que digui, jo he pagat una llicència i no pot ser que una altra empresa, jugant amb els límits de la llei, doncs pugui oferir el mateix servei que faig jo i jo estic sotmès a determinades obligacions. Per tant, el que hem de fer és simplement amortitzar, dissoldre aquest règim. El Partit Popular, de fet, amb Pablo Casado, va fer una proposta molt interessant, un pla de xoc per amortitzar totes les llicències de taxi, excepte aquelles que fossin molt necessàries, per exemple, en certes parts de l'Espanya buida, on un taxi fa quasi de transport públic. Però en grans ciutats, Madrid, Barcelona, València, etc., era una proposta on es dotava un fons comú on l'Estat aniria recomprant aquestes llicències a cost, per un costat, de les noves empreses de serveis de mobilitat, d'UBTC, i per un altre, a cost també del contribuent. I era una proposta raonable, fins i tot un cert pacte social, perquè deies, el taxi, diguem, es lliura d'aquestes obligacions afegides, però també dissolem aquest privilegi que avui, del que avui gaudeix el taxi, cap altre sector en igualtat de condicions, gaudeix de preus públics, gaudeix de, fins i tot, la capacitat de només ser els que s'anuncien a l'hora de transportar algú, gaudeix de tarifes tancades per determinats serveis. Per tant, jo no entenc, de debò, jo no entenc quina finalitat té el taxi avui com a servei públic.
Mm-hmm. abans anomenava Freenow i em feia una mica de broma, perquè molts no sabem, és tan complicat tot plegat que molts no sabem si forma part dels BTC, si forma part del taxi. Doncs bé, mireu, la companya Sílvia Muñoz d'Informatius m'envia aquest missatge i m'aclareix que el que és Freenow és una plataforma d'intermediació entre taxistes, que és el que seria la ràdio del taxi d'abans, eh? Uh-huh. L'antiga ràdio del taxi, doncs ara funciona amb aquest model digital que és Freenow. Ignacio, pel que deies, tot es basa en una disputa entre la idea de lliure mercat o regulació de mercat?
Jo crec que sí, perquè entenc que els diferents operadors del mercat han de poder oferir, en, diguem, un marc comú, els serveis, i que sigui el propi consumidor el que decideixi quin servei és el més adient, no? Els taxistes, per exemple, acostumen a dir, no, és que fixa't en un dia de pluja com les VTCs, no? O Cabify, o ara, com es diu aquesta nova? Volt, etc. Uh-huh. Com augmenten els preus? Doncs hi haurà un consumidor o hi haurà un competidor que digui, doncs jo ajustaré els meus preus a, per exemple, els dies de pluja. Jo et faré una tarifa plana. Jo no contractaré aquest servei perquè no m'agrada el seu preu. I així funciona el mercat, per dotar als consumidors del millor servei al millor preu. El que no té sentit és que dins d'aquest mercat hi hagi un operador que, per exemple, s'estigui dotant d'eines capitalistes com pot ser Freenow, que és una aplicació calcada al que es podria ser Cabify, uh-huh, i en canvi gaudeixi d'aquest privilegi. És que no només un privilegi pel que fa als preus, com comentava abans, també és un privilegi pel que fa a la presència, fins i tot, del número de cotxes que poden circular per Barcelona.
Pepe.
Bé, aquí la dicotomia, i ho has citat tu perfectament, que és el lliure mercat i el mercat regulat. Aquí els conceptes de la dreta i dels conservadors és un, i el nostre de forces d'esquerres i progressistes és un altre. I està clar que aquella famosa dita de la competència és la que aconsegueix beneficiar l'usuari i baixar els preus és una falsa premissa. Doncs tenim com a exemple, jo què sé, la benzina. El lliure mercat de les bencineres i les companyies de subministradores farà que baixi el preu. I des que està el lliure mercat instal·lat, resulta que estem pagant la benzina.
No és massa lliure el mercat de la benzina. De fet,
menys
hi ha una organització oligopolística que es diu OPEP, que controla quasi.
Bueno, ja està. Doncs el que jo crec que s'ha de fer és precisament determinats subministres que són bàsics per la ciutadania.
Però per què és bàsic?
Sí, perquè no parlo de benzina, estic parlant...
No, del taxi.
Perquè, sí, a contra del que deies tu abans, sí que és un servei públic, i sí que hi ha serveis públics de transport i de transport de viatgers que estan regulats, que són els autobusos, el metro, els ferrocarrils, tot això és transport públic i està regulat. Alliberar tot això, com s'està començant a fer amb Renfe, etc.
Sí, però fixa't, tots els transports...
No portarà segurament els beneficis...
Però tots els transports públics que esmentes, bé, es proveixen directament per l'administració, com pot ser Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, o bé amb una concessió concreta.
Claro.
No? Jo, l'Estat...
Controlades contracta... i regulades, i amb preus establerts. No, el lliure mercat i el mercat serà el que regularà el preu.
Contractar, per exemple, una empresa d'abusos, però no li dona una licència a perpetuïtat dominical, que al cap i a la fi és una propietat.
Com tantes llicències que es donen des de l'administració a privats per treballar als mercats, per tenir un habitatge...
Totes tenen un sentit. Per exemple, clar, si tu tens una llicència d'explotació per extreure pedra, aquesta llicència d'explotació, per un costat, dona diners a l'Estat, és una concessió, és limitada en el temps, per un altre, i tres, és un recurs natural que és titularitat de l'Estat. Per tant, té un sentit.
És que el veritable sentit, al final de tot, és el repartiment igualitari de la riquesa que produïm. I si estem produint una riquesa, que això es medeix segurament en pressupostos de l'Estat, en PIB, i en números que tenen a veure amb tot això, el que cal és regular moltes de les productivitats que són de serveis mínims. Jo entenc que segurament es pugui deixar lliure el mercat de la venda de iots, o el mercat de venda de determinats elements de luxe, però no el del pa, el de l'aigua, el de la llum...
Tots aquests són mercats privats.
Clar.
Però jo no parlo d'un mercat no regulat. Jo no parlo d'un mercat no regulat. Parlo d'un mercat molt liberalitzat, que és diferent.
Una setmana, deia, en la que també hi ha altres sectors en vaga, També està en vaga el sector sanitari, metges i metgesses han sortit al carrer, tot i que les negociacions ja són en marxa. El motiu, doncs bé, el gran volum de pacients al que s'han d'afrontar cada dia i els pocs recursos disponibles. Per saber com han anat aquestes jornades, podem saludar a aquesta hora a la degana del Consell de Col·legi d'Infermeres i Infermers de Catalunya i directora de l'àrea de coneixement i desenvolupament professional del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona. Glòria Judà, molt bona tarda, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bona tarda.
Glòria, com s'han viscut aquestes jornades de protesta i de vaga?
Bé, a veure, des del sector ja ho heu vist, pràcticament han sortit tots els professionals en un moment o un altre, no?, a protestar i al carrer, tot i que era una vaga que convocava el sindicat de metges. Uh-huh. El que ha passat és que, com que el malestar és general, doncs s'han anat afegint altres professions i, entre d'altres, s'hi van afegir també, crec que va ser ahir, no?, uh-huh, les infermeres. El que passa que el plantejament de les infermeres és més d'una manca de reconeixement professional, quasi més que d'equiparació de salaris, que també, eh?
Aquí anàvem, que és el que reclameu al món de la infermeria.
Clar, que les infermeres, diguéssim, que partim de menys zero, per dir-ho d'alguna manera, no? O sigui, som infermeres graduades des de fa més de 10 anys i encara no se'ns reconeix, ni en la nòmina ni se'ns reconeix, no?, com a graduats universitaris. No se'ns han inclòs encara les categories especialistes quan fa més de 15 anys que moltes de nosaltres tenim l'especialitat, i per tant afegim en el dèficit estructural d'infermeres que hi ha i el que arrosseguem des de la crisi del 2010, no?, aquella retallada del 5% que encara l'estem arrossegant, s'hi afegeixen totes aquestes altres vessants competencials que són importants, clar, per nosaltres i per la societat a la que tenim.
Glòria, el debat és al carrer, per tant t'ho he de preguntar. El fet de coincidir amb altres protestes, com per exemple del sector educatiu, sembla que s'hagi recontraprogramat la vostra protesta. Teniu aquesta sensació, que ha anat en detriment de la mobilització del sector sanitari?
Jo no tinc aquesta sensació. O sigui, jo la sensació que tinc és que la vaga clarament la va convocar el sindicat de metges, que els sindicats que se senten a negociar a les taules de negociació amb les patronals, almenys en el cas de les infermeres, no l'han convocat, però sí que les infermeres d'altres sindicats, no dels que se senten a negociar, pel malestar que ja han sortit al carrer, i és molt lícit. Clar.
Per tant, Glòria, si parlem de negociacions, les negociacions sí que estan amb el sindicat de metges, però no amb el d'infermers i infermeres, eh?
No, perquè els sindicats que ens representen a les infermeres, els que se senten a la taula a negociar, que són SATSE, Comissions Obreres i UGT, no han fet una convocatòria en aquesta vaga, no? S'hi va afegir Sindicat d'Infermeres de Catalunya i Intersindical i, bueno, hi ha altres grups d'infermeres, però els que se senten a negociar no. En canvi, en el cas dels metges, sí que el Sindicat de Metges és representatiu i, per tant, s'estan assentant cada dia, no?, o si més no cada dia, amb el Departament de Salut per negociar, però en el nostre cas no ha sigut així.
Com que normalment, Glòria, ho pregunto als metges i metgesses de Catalunya, deixem que ho pregunti també al sector de la infermeria. Falten infermers i infermeres o marxen infermers i infermeres? O totes dues coses?
Bueno, falten, està clar, no?, com una societat que està cada vegada envellint més, en uns moments on cuidar és bàsic, no? Falten infermeres, s'ha vist claríssimament durant la pandèmia, però també ara postpandèmia, però és que ja partim d'un dèficit estructural d'infermeres des de fa temps al conjunt de Catalunya, tant per les que abandonen la professió com les que han marxat a l'estranger, perquè és el que et deia al principi, no és només un tema de salari, que també, sinó que és un tema de reconeixement d'una professió que aquí encara se la reconeix pràcticament com d'ajudant d'una altra, quan és una professió absolutament autònoma, amb un nivell de grau especialitzat o fins i tot de pràctica avançada, que en altres països se'ns reconeix, se'ns paga bé i, a més, ens venen a buscar, no? Per qual cosa falten infermeres, i tant que en falten. I els ratis estan clars, no? Em sembla que estem amb una mitjana comparat amb Europa de 3 o 4 punts per sota.
Déu-n'hi-do.
De la resta de països europeus.
Nosaltres que seguirem aquestes informacions des de Ràdio Estel, degana del Consell de Col·legis Infermers i Infermeres de Catalunya i directora de l'Àrea de Coneixement i Desenvolupament Professional del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona, Glòria Jodar, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres. Que vagi molt bé.
Gràcies a tu.
Ens queden dos minutets, però sí que vull aprofitar per preguntar-vos això. Es preguntava per les mobilitzacions del taxi, mobilitzacions del sector sanitari. Ignasi, com ho veus tot plegat?
Doncs jo vaig tenir l'enorme honor de treballar al sector sanitari com a advocat i és un tema que, per suposat, és un tema salarial, però també és un tema d'organització de l'estructura. Avui dia els metges i les infermeres fan molt treball burocràtic, per exemple, s'administren molt malament també els recursos del que disposa el sistema sanitari català en particular, que gaudeix de grans cotes d'autonomia. S'han valorat moltes vegades propostes per donar molta més autonomia, com deia la senyora Jodar, a les infermeres perquè puguin substituir o succeir, millor dit, els metges en certs àmbits, com pot ser, per exemple, la renovació de prescripcions, com pot ser l'atenció fins i tot ambulatòria. I jo crec que és un tema de... Tenia certes esperances amb l'anterior conseller de Salut i és un assumpte que s'ha de solucionar amb molt detall, amb molt, molt, molt detall, perquè el que és cert és que la nostra atenció primària està molt infrafinançada i està saturada, completament saturada.
Pepe, 20 segons.
Esquerra, govern, inverteix i creix la seva inversió des del 2000, fa 20 anys, del 2003 al 2010 incrementa la despesa en salut de 2.596 milions a 10.380 milions. Amb les retallades imposades pels governs conservadors, això torna a quedar-se amb 8.926 milions al 2014, vull dir, molts anys després, una quantitat molt inferior, i des que Esquerra torna a ser a govern, el 2020 estem amb una inversió de 13.384 milions i creixendo. Evidentment, calen reestructuracions, cal que aquest trànsit digital, que en definitiva és el que fa que aquestes burocràcies es distribueixi correctament i no sigui el metge el que està introduint dades als ordinadors, i amb aquesta nova organització i increment de pressupostos creiem que millorarem, que no optimitzarem, però sí anirem millorant fins a optimitzar en aquesta direcció.
Pepe Pérez Calvo, Ignacio Rigau, moltíssimes gràcies per tornar-se amb nosaltres. Que vagi molt bé.
Un plaer.
Gràcies, igualment.